El gall del monestir.
Quart de 10 del matí, primera tertúlia de la temporada. Hi han coses que no canvien. L'estiu passa i la Lourdes Demà continua parlant quan hem començat la tertúlia i hem obert els micros. Lourdes, bon dia.
Hola, aprova a fer faent.
Què passa? Què passa?
De què jo estava parlant. Vull una prova. Això d'una acusació gratuïta així, només començar...
Tenies el micro tancat, però jo crec que has entrat per l'altre micro. Jo diria que si ho traiem i li pugem el volum, em sembla que et sentirem.
Mala fe per part vostra.
I Lluís Ribas, bon dia també.
Hola, bon dia.
Què tal? Com ha anat l'estiu? M'has dit que estaves enfadat abans, no sé per què.
Amb la vida.
Amb la vida?
Sí.
I doncs?
No sé.
Ah,
és per portar la contrària, perquè Lourdes diu que estava molt feliç, però la contrària...
Tenim molta sort a la vida, no ens podem queixar.
Així que sóc gallego, pa joder.
I el Toni Ramon també, bon dia.
Ets gallego?
Què tal, bon dia.
Bon dia, benvingut el dilluns, per cert.
Sí, gràcies.
Hem fet una mica de barreja de tertulians. Falten el Bernat Picornell i la Marta Fàbregas, que ja vindran en un altre...
O sigui, avui hi haurà pau.
No ho sé.
Home, no està el Bernat?
Pots barallar amb un altre, eh?
Clar, clar. Anda, que tot costa poc.
Home, és pacifista, en Bernat. Així d'entrada.
Que t'ho creguis,
sí,
no l'escolta.
Poc els has vist.
L'altra cosa és que defensi les seves conviccions, bueno. De manera vehement, però és tio pacifista.
Bueno, ja està, ja ho tenim solucionat. No està el Bernat, està el Toni.
Ah, perfecte, vale. Veus, ja els barallareu amb el Toni. No, amb el Toni veig difícil barallar-se, amb el Lluís també. El Lluís no es baralla gaire.
No.
Bé, comencem la tertúlia a parlar una mica de què és el que... A veure, comencem el curs, hem tornat a l'escola avui, us hem fet tornar el dilluns avui. Què n'espereu d'aquest any? L'any passat va ser vam viure un any molt intens, acabat amb aquest canvi de govern, amb aquest nou govern, amb aquest tripartit entre Esquerra, PSC i CUP. Ha passat ja l'estiu, hem deixat descansar una mica les emocions, comencem un nou curs, avui hi ha ple, aquesta tarda hi ha ple. Més enllà de plens més curts, què n'espereu? Espereu que puguem veure una mica algun canvi ja, aquest canvi de govern es comenci a notar a partir d'aquest setembre?
Home, esperem que sí.
Canvi de govern a on? A l'Ajuntament, a la Generalitat o a l'Estat? Perquè, és clar, canvi de govern n'hi ha per tot arreu.
Aquí, a les tertúlies, ja saps que només parlem de Sant Cugat, Lourdes. No sé, que ens quedem sense temes.
Vale.
Home, i tant, has començat?
A mi m'agradaria que es comés a notar per bé, perquè de les primeres coses que vaig notar amb el canvi de govern, que ja sabeu que jo l'altra vegada vaig dir, home, ja està bé, perquè molts anys, sempre 21s en el poder, es creen algunes sinergies que no són... Bueno, les sinergies són bones. Vull dir, uns hàbits que no són massa recomanables i, per tant, netejar i airejar les habitacions, ho veig molt bo. Però de les primeres coses que vaig veure va ser més... entre cometes, brutícia al carrer. Vull dir, pintades, amb el mobiliari, a les parets i una mica permissives. No sé si ho mireu o no, però, per exemple, a la biblioteca, allà al Passeig Gaudí i en d'altres llocs, i no sé el nom dels carrers, però si voleu jo us faré la llista. I a mi això no m'agrada. Vull dir, a mi m'agrada veure les coses netes i no només al terra, sinó també a les parets, al mobiliari i a tot arreu. Per tant, m'agradaria que es comencés a veure.
Jo espero en el govern diàleg, perquè m'agrada molt això que hi hagin diferents partits, els polítics s'han de fer de polítics, han de parlar molt, i em sembla que està bé. I espero d'ells, què espero? Bueno, poder espero que no estigui tot tan centrat a tindre el poble, perdó, la repetició, del centre tan ben arreglat i es preocupi una mica més dels barris. Jo visc a la Floresta i, bueno, a vegades hi ha dificultats per passar per la carretera de la Floresta, perquè la vegetació invadeix. Això em sembla que és un perill. O sigui, jo crec que, aviam si fan una política que més toqui les necessitats vitals dels barris. Vull dir, jo, que fotin llumetes als passos de peatons, sembla que de moment es pot estalviar, i dedicar a coses més importants. Espero d'aquest nou govern això. que es miri més l'àrea social.
Toni?
A veure, d'entrada m'espero doncs, que la il·lusió, no?, de tres partits i d'uns equips humans doncs, que durant molts anys han estat a l'oposició i defensant canvis en aquesta ciutat, doncs espero que aquesta il·lusió realment es transformi en feina, amb ganes d'entendre's i sobretot amb un contacte amb la ciutadania molt elevat, no? Que penso que és un moment on és imprescindible i sobretot doncs, quan la política doncs, passa per moments complexos una mica a tot arreu, no? I que al final no ens enganyem, aquest acord tripartit a Sant Cugat s'entén o es pot entendre amb clau local com a una voluntat de canvi, no? I de regeneració democràtica i de transformació del que han sigut doncs, molts anys d'uns ajuntaments monocolor, amb pactes amb uns i altres, però principalment monocolor. Doncs espero que realment en aquests moments doncs, aquesta cosa que ha de ser il·lusionant doncs no ens en oblidem, que no deixa de ser feble, perquè al final els tres partits que hi ha a govern, si saltem un graó i ens anem a escala catalana, doncs a les portes d'una sentència, d'aquesta reacció a la sentència que encara no sabem massa quina ha de ser ni per on, doncs que realment aquest govern aguanti, no? Això és el que espero. Jo crec que notarem canvis o hauríem de veure canvis a partir dels propers mesos, com a mínim en el debat polític, perquè s'hauran de debatre ordenances fiscals i pressupostos. Per tant, jo ja crec que veurem uns mesos on aquests canvis, com a mínim, sortiran a l'agenda, que després es puguin materialitzar de manera més ràpida, menys ràpida, etc. Ja veurem. Però entre la il·lusió de canvi, de gent nova en l'equip de govern, les relacions amb ciutadania i ara el gran debat que tocarà de pressupostos, crec que veurem canvis importants.
Després del... una mica l'any passat, portem un parell de cursos polítics amb els pressupostos com a gran cavall de batalla. Aquesta vegada el govern suma suficients regidors com per passar-los, per tant segurament serà on es veuran aquests canvis, no? quan puguem analitzar aquest pressupost.
M'espanta.
Per què?
Perquè si ja tenim una pressió fiscal que és d'agafa-t'hi, no sé el que pot venir, no m'ho he mirat, però realment els hi doni una mica de llum per no pressionar-nos més els que vivim a Sant Cugat. Ahir mateix em comentava el meu marit el rebut de l'aigua. Vale, no veure, però un 20% era el cost, el consum de l'aigua. La resta eren impostos. Sí. Perquè, clar, si un té jardí, l'ha de regar. No pot deixar... Les plantes es morin de fàstic, no? I ni siguis sostenible, ni tinguis rec automàtic, ni facis totes les coses per evitar un consum excessiu. Ho trobo una animalada. I així passa amb tot. Sí, sí. Aquí a Sant Cugat és tot car, tot molt car.
Per tant, pateixes perquè això impliqui més pujades d'impostos,
Una mica.
El nou govern?
Sí. I no crec que sigui jo sola, que pateixi per aquest tema. Sant Cugat és una ciutat molt cara. Molt cara a nivell de botigues. Tu vas a comprar, clar, l'impost no deixa de ser un cost per la gent que es guanya la vida amb la seva feina i ho transporta als preus dels productes. I tenim una ciutat caríssima per comprar.
Bueno, potser si reguléssim els preus dels lloguers, no? Perquè jo crec que a Sant Cugat el problema del comerç no és els impostos ciutadans, sinó és el preu de lloguer que s'han de pagar en els locals. O sigui, l'obertura i tancament de comerços a l'àrea de vianants és constant, perquè al final assumir que un lloguer mensual pugui rondar, segons s'ha publicat a diferents mitjans, entre 4.000 i 6.000 euros mensuals, jo crec que el problema del comerç local no és l'impost, sinó el cost de lloguer, i com passa també en el cas de les famílies, no? El problema no és l'IBI que puguis pagar o l'IBI que et puguin repercutir, sinó és el preu del lloguer que hi ha en aquests moments damunt de la taula.
Aviam, bueno. No tot es pot anar regulant i i posant-hi límits, no? Perquè llavors tu tens una persona...
Quan és un bé bàsic, potser sí, que s'ha de regular.
Un bé bàsic, un local... Estem parlant d'habitatge, eh? No, jo estava parlant de la gent que treballa, o sigui, que ens dona serveis d'alimentació, botigues d'alimentació, botigues de vestir, botigues de calçat, etc, etc. Potser també el lloguer és tan car perquè la gent que rep aquests lloguers ha de pagar molts impostos. I clar, també ho repartim. Vale? Aviam una cosa. Tots podeu tenir 100 euros a la butxaca. A on els posareu? Allà on es dona més rendibilitat. I si no, et desapareix el cervell. Quan una activitat no dona una rendibilitat, tanquen i pleguen com pleguen tantes botigues. Ho han de pagar tot. Si hi ha locals també de lloguer, perquè penso que aquí no hi ha aquestes fondos buitre que venen a buscar en el cas dels habitatges lloguers, no? Era Promusa, no? Una empresa municipal que feia molt dels pisos de lloguer. No,
però ara estan parlant, entenc jo, estan parlant del comerç local que desapareix. Hi ha lloguers, i tu dius, has parat a 6.000, hi ha de més cas de 6.000. Sí. O sigui que, és clar, al moment que una persona vol posar un negoci i té de comptar que té de pagar, posem 6.000, de lloguer solament, si després comptes ampliats i tot, clar, a mi em fa molta gràcia quan es parla que desapareix el petit comerciant, és que té de desaparèixer. És que una persona que parteixi ja amb, de 6.000 euros al mes, després els impostos, no sé què, si té un treballador i tal, el que té de facturar al mes només per cobrir gastos és absolutament una animalada. O sigui, després aquest petit comerç té de desaparèixer. Vull dir, és que són faves comptades. Quan ara existeix Amazon, que truco jo i d'aquí dues hores tinc les verdures a casa. És que tenim de fer un canvi de mentalitats plegats. El món canvia i el que no es pot seguir és amb unes estructures velles amb el nou comerç. Això no pot funcionar i no funcionarà mai. D'aquí dos dies tindrem que ens portaran el pa amb un dron. I ens... Sí. I ens costarà 0,70 cèntims. I el botiguer, que està pagant tots aquests impostos, no pot vendre la barra de pa a 0,70.
També hem de ser conscients que Amazon i altres empreses, i ho veiem, de fet hi havia un article al País, crec que ha sigut aquest estiu, sobre també el sector del taxi,
no?
Les empreses de vehicles amb conductor, que diguem noms. Clar, són empreses que al final tenen uns inversors que suporten unes pèrdues. Val? Amb l'objectiu algun dia de tenir el monopoli.
Vale.
Al final, quin és l'objectiu d'algunes d'aquestes empreses? Oferir uns preus, oferir unes comoditats, doncs que aquests preus no suporten el cost de l'empresa, gràcies a uns inversors, perquè al final puguin acabar amb la resta del comerç.
El dubte que està prohibit.
I llavors tu acabis amb el... Bueno, està prohibit com tantes altres coses. Mira, torno enrere, l'habitatge està garantit. És un dret constitucional, no? No ens el garanteix ningú.
Sí, que ningú parla.
És una voluntat, com el tema de ser feliç. Una cosa és una voluntat, o el tema de tenir tothom
força,
feina i aquestes coses.
Sí.
Bueno, mira, va molt vinculat,
La felicitat
no està
escrita a la Constitució, la felicitat.
Es volia posar, la Constitució catalana.
No...
Es volia posar,
Però la catalana...
El dret a ser feliç.
Però encara no estem... una proposta en l'Estatut del 2006.
Encara no estem sota aquesta llei. Estaria bé, Jo estaria content
que... Ningú inversor posa diners en un lloc per no guanyar-ne, Ningú inversor. Ningú. I tu posa tu primera
persona. A molt llarg termini,
No.
A molt llarg termini.
Hi ha una norma legal que tot això t'ho prohibeix. A nivell europeu, també. Per tant, les empreses no surten per perdre diners.
El que anava a dir-vos, perdoneu...
Les empreses poden tenir el seu pla d'empresa amb pèrdues durant X anys amb la FIA, no?, amb d'aconseguir l'objectiu
d'aconseguir monopoli. Això no vol dir que venguin per sota del...
És així.
No.
Hi ha empreses que juguen això.
O sigui,
el comerç electrònic és molt ferotge, en aquest cas.
Gràcies a la competència, les societats milloren. Bueno, milloren, sí, sempre, indiscutiblement.
Sempre i quan
aleshores, si tu aconsegueixes... Però si hi ha llei d'antimonopolístiques,
sí, home,
per
també
favor...
Hi ha lleis que et prohibeixen fumar un porro i la gent fuma porros. Tu,
sí, home, home, evidentment, però vull dir, aquestes coses estan regulades. Si hi ha tribunals, sí, home, de la competència, sí, que vigilen. Sí. Mireu a Google i totes... El, com es diu?
A
temes informàtics.
Però Google continua anant molt feliços, eh?
Sí. Bueno, i si tu tens una activitat que la gent la vol
fantàstic.
I que... Pues, això és el mateix que les apps, que diuen són gratuïtes, però per altra banda t'agafen informació. Vale, molt bé. Tu valora què t'interessa, el que t'ofereix o la informació que et recapta, i tria, i en base aquí tries tenir aquella app que és gratuïta però utilitzen la teva informació, o no tenir el servei que et dona aquella
fins
app.
Ara, fins ara no ha estat gaire net, això, eh? Jo recordo com han començat, tothom deia, i de què esteu guanyant la gent amb això, que don tant serveis gratuïts? Està clar que gratuït no hi ha res a la vida. Està clar que no hi ha res. Vull dir, tu et dones informació inconscientment i aquesta gent ho fa servir per vendre xoriços i per vendre pisos.
Bueno, però si de vegades va bé. Vull dir, de vegades a tu t'interessa aquella informació. No has buscat mai per internet i t'agrada els motors et trobin allò que tu estàs cercant.
Pues si vols que et digui, no m'agrada. Però
aleshores no utilitzis internet.
Hi ha una cosa lourdes en això.
La cerca no és lliure, bàsicament. O sigui, al final, quan tu fas una cerca a Google... i Google ja et condiciona allò que t'ensenya...
Limita, no tinguin cookies, totes aquestes coses, sí, clar, sí. Que de vegades...
Lourdes, saps què passa ara, que amb aquestes empreses de comerç electrònic tu compres una cosa i no paren d'ensenyar-te, una vegada ja ho has comprat, anuncis del mateix que ja has comprat?
Però, i llavors,
això és un problema. És un problema.
Marca, si no el vols, ja et dius,
no
per què
compris,
no el vols?
Només que facis una cerca d'un producte, a partir d'aquell dia, en tots els teus dispositius, la publicitat va relacionada amb aquell
producte. Però tant...
És que anuncio no m'interessa, ¿por qué? Porque ya lo tengo, porque ha dejado de interessar-me,
si comprat,
perquè això no és pesado.
Si m'he comprat una nevera, si no em paren de sortir anuncis de neveres, jo ja en tinc una, perquè en vull una altra.
Doncs no utilitzis aquella aplicació.
Ah, no, sí, molesta
poc. Ets lliure de fer-ho, exacte. Hi ha molta gent...
La llibertat, a vegades, és qüestionable.
És això, sempre la vida tens...
El problema és que no coneixem on tenim la llibertat, perquè sabeu amb això, amb la parateta que dius, tu, posa-me la ràdio, i posa la ràdio, no sé com es diu,
l'Alexa i el Google Home, i aquestes coses.
Bueno, això s'ha descobert que t'estan escoltant, que et poden escoltar a casa teva. O sigui que tampoc és tan clar.
Jo de tant en tant els envio un missatge i dic, saludo els que m'escolten.
No, si ens ho prenem en cachondeo, però està molt bé. No, pues a
mi... I si no talla, tu no tens obligació de viure amb el mòbil.
Jo t'estic dient que el que hem de tindre informació que no la tenim tota.
Perquè no et llegeixes tota la lletra que et posen.
No, bueno, això és com els bancs, que firmes i llavors
perquè
passa
són
el que
còmodes.
Passa.
Jo firmo poques coses amb els bancs perquè no en tinc gaires de diners. Llavors no tinc gaires...
No, els bancs tenen l'avantatge, que si no... Que només et saluden quan tens calés. Això sí que
per això no parlen. Per això no parlen. Per això
no parlen.
Amb
tu, no parlen. Si no en tens, et cobren comissions. Sí. Fantàstic.
Sí. Bé, dèiem, avui a la tarda hi ha ple municipal. Tenim... Poques mocions, serà una tònica, segurament durant aquest mandat, per una qüestió numèrica.
Hi ha menys grups, i tres estan a govern.
Hi ha dos grups de l'oposició, i el govern, en principi, sol presentar menys mocions. Té a veure, en aquest cas, amb una moció que prové de l'Associació Catalana de Municipis, que insta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a anul·lar l'ordre que obliga Mossos d'Esquadra a oferir protecció permanent a les seus judicials. Ho defensaran tots els grups menys Ciutadans, perquè asseguren que l'ordre del jutge afecta de manera directa la disponibilitat dels efectius dels cossos de Mossos d'Esquadra per la seguretat ciutadana, perquè van tots van allà. I Junts per Sant Cugat, per altra banda, presenta dues mocions, una per instar la Generalitat a que reguli els preus en els contractes d'arrendament d'habitatge, en parlava abans el Toni Ramon, i l'altra és per regular la instal·lació de pals de fusta de cablejat aeri i que es substitueixin aquells que contenen creosota, que és un component químic usat per protegir-ne la fusta, que s'ha demostrat, segons el grup Junts per Sant Cugat, cancerós i tòxic. I després parlem de la moció de Ciutadans, perquè haurem de tornar enrere durant tot, perquè parla del tema de l'estiu, aquí a Sant Cugat. En qualsevol cas, regulació dels preus de l'habitatge. Ho ha dit abans el Toni, ho vam parlar molt l'any passat. L'habitatge ha de ser es continua sent el gran tema a la ciutat. el canvi de govern, no sé fins a quin punt tindrà possibilitats de fer-hi alguna cosa o voluntat fins i tot de fer-hi alguna cosa, això cadascú el temps ho dirà. En tot cas, no continuem, no hi ha hagut cap pas, no? des de fa un parell d'anys, tres, que és quan va començar a créixer aquesta polèmica. No sé si hi ha hagut algun avenç, o veieu cap on es pot anar?
Bueno, aquí cap on es pot anar? Doncs s'anirà malauradament el que decideixi l'Estat, perquè al final el govern local podrà fer propostes que se'n poden fer, d'anar a detectar l'habitatge buit, d'intentar doncs gravar aquests habitatges que no es posen en circulació. Pot arribar a acords amb constructores que vulguin, no? Doncs, tenir, que puguin tenir habitatge buit, que dubto que sigui un cas massa nombrós a Sant Cugat, que el vulgui posar a lloguer social. O sigui, hi ha diferents mesures, però al final la mesura de la regulació del preu de lloguer ja ho pot decidir l'Ajuntament, ja ho pot decidir el Parlament de Catalunya, que després ens ho portaran al Constitucional i ens ho tombaran. Per tant, o ho regula l'Estat o no hi haurà solució possible al que és la regulació de lloguers. Jo ja ho he dit abans, per mi és imprescindible regular el cost o el preu d'un bé bàsic com és l'habitatge. Al final la gent ha perdut el nord, diguéssim, l'avarícia humana no té límit, i la gent està fent unes actualitzacions de lloguer que en barris de Sant Cugat, com és el del monestir Sant Francesc, vingut de Cerdanyola, perquè ens hi situem, està a l'ordre dels 300-400 euros quan toca fer una renovació de lloguer a una família. Per tant, això és insostenible. Per tant, torno a dir, és un bé bàsic i com a tal haurem de regular aquest preu, perquè el mercat és ferotge, el mercat evidentment no és ètic, i per tant, doncs, si no ho és, s'ha de regular des de l'Estat.
A mi més que regular m'agradaria fessin promoció d'habitatge públic, o sigui, aquest sí fos regulat, fos públic, amb uns lloguers...
D'aquest ja se'n fa.
Pues no se'n fa prou.
Bueno, és que el sol s'acaba també,
Els governs que no volem... El sol s'acaba si tenen la tira del sol de Sant Cugat.
Sí, home, clar, si ens carreguem Collserola tenim sol per un tren.
No fa falta tant.
El sol s'acaba,
que es reguli el públic i que es deixi el privat, el que cadascú li consideri més convenient.
Però quan el privat condemna les famílies...
No, el privat no condemna ningú.
A no poder tenir habitatge, a no poder tenir un sostre, s'ha de regular.
No, el privat no condemna ningú. Perdona, el que és pervers és dir que el tema privat condena els altres.
Sí, perquè la gent ha perdut el nord, la gent que és propietària d'habitatge està posant a uns preus als lloguers desmesurats.
No, serà el preu que hi hagi al mercat.
Però com el mercat és ferotge i el mercat no és ètic,
l'altra vegada, l'altre cop, estava aquí la Montse del Morral, que ella ho parlava, que tenia un tema de lloguer i no tenia ni...
La Montse Moral. No, més que res perquè no ens liem amb els cognoms.
Ella va comentar que Collfava, crec, Si m'equivoco, disculpa, Montse, però ho va comentar públicament, per tant, ho puc dir, que crec que tenia un lloguer, que tenia més aviat un lloguer valorat amb el que ella considerava que havia de ser i no el que es demanava.
Desgraciadament, no és el que més abunda.
Bueno, doncs mira, està ella, està ella. Jo tinc la casa dels meus pares, que està llogada a un preu per cobrir costos, simplement perquè no m'entri ningú. Sí, o sigui, així de clar. Ja ho veus així.
Bueno, però Lourdes, això
no, i així, escolta'm,
no, hi ha moltes... No només cal que anem a les agències, avui... només cal que mirem a la revista local que publica habitatge. És que...
Sí. Bueno, de tot ja, però amb el tema privat deixa que cadascú faci el que li convingui. Si la gent no ho pot pagar, aquesta persona no llogarà el pis perquè la gent no ho pot pagar i cada cop
o
baixarà el preu.
O Martorell.
Però escolta'm una cosa, si jo tinc un pis per treure-li una rendibilitat, tu creus que a mi m'interessa tenir-lo avui?
Però no hauríem de posar límits a les rendibilitats dels béns bàsics?
Però perdona, què val un pis? Busca-li el percentatge i veuràs que no és una rendibilitat tan alta.
Pues invertim en coneixement, invertim en empresa, invertim en crear llocs de treball.
Però jo dic les persones. Clar, bueno,
que
les persones.
A mi fa molta gràcia que diguem que l'habitatge no és rendible i la gent es dedica a comprar totxo per especular. Sí. Bueno, pues senyal que és rendible.
Perquè hi posem límits. Seguretat. Tradicionalment, a Espanya hi ha hagut la tendència d'invertir en casa. Però deixa la gent que faci el que vulgui, fes tu el que vulguis, però per què intervenir tant amb les persones? Però deixeu a la gent que faci el que li convingui.
Jo quan aquest lliure mercat condemna la gent a marxar i no et diria viure al carrer, que en alguns casos hi ha, s'ha d'intervenir.
Sí, per això obligarem...
Lourdes,
però és que a mi em fa molta gràcia, de veritat, quan a vegades tenim tanta la Constitució al peu de la llengua, la Constitució, hòstia, La Constitució, què diu sobre l'habitatge? Què diu sobre el treball? D'això ningú parla del que diu la Constitució. Hòstia, del 155 sí que en sento parlar molt, però reclamar que qualsevol persona pugui tindre una vivenda digna, ningú diu.
Que és una voluntat.
Mira, he buscat l'article, ja que ha sortit, l'article 47, el llegirem en castellà, que és com l'he trobat, i no, si no el cal, ens entrem tots també. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Vale,
la
pues
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Exactament. Veus, no, quan una persona fa un edifici...
Exactament, no. Que l'Estat vigilarà.
Pues el sector públic que faci cases...
No, el sector públic que posi en borda, que reguli
el preu del sòl públic quan surt, que estableixi uns preus, no es vulgui també ell recaudar diners amb la venda de sòl públic, amb la venda dels habitatges i amb tots els impostos que cobra. Perquè no et dic jo,
però és curiós,
les tu
que l'Estat cobri...
No l'Estat, els ajuntaments.
Cobri ingressos amb impostos, ho trobes malament, com l'aigua. I en canvi trobes collonut que un particular abusi d'uns preus bestials.
És que, escolta, jo veig que tu poses el que vols.
Hi ha molts joves aquí a Sant Cugat que tenen de marxar, que són gent que ha viscut
de
aquí,
Barcelona,
que tenen
també
els pares aquí i s'entenen
de Barcelona,
no
també van haver de marxar i anar-se en altres llocs, com ha passat sempre.
Bueno, però és pues que com jo, ja passa, ja està
jo
bé,
el que dic el que és passa, que ja si una persona vol llogar el pis, pues mira, per la llei de l'oferta i la demanda, si jo no poso un preu que tu el puguis pagar, em quedaré amb les ganes de llogar-ho. Què és el que més em convé, llogar-lo o deixar-lo buit? Si a mi m'interessa tenir-lo llogat, baixaré el preu, diguem-li, de manera tal que fins que encobreixi costos. I ja està.
Podem anar aquí a l'agència, aquí del xamfrà...
Pues serà gent que no el vol llogar? Serà gent que no el vol llogar?
Pues el govern té d'agafar aquest pis i donar-li una
persona. Privat, a nivell privat, i que agafin el teu cotxe quan el tens aturat i que
l'utilitzin
pues per la gent.
Hi ha aplicacions que ho fan, això.
I si a casa teva tens habitacions buides, que t'hi posin també gent.
Això mateix. Jo crec que cadascú viu a les necessitats. Té unes necessitats bàsiques de la gent.
Escolta, quantes habitacions tens a casa teva?
No t'importa, ni a tu ni a ningú, home.
M'és igual. Ho dic en termes generals.
Ja ho sap, pues
et sobren habitacions i la gent que no pugui marxar de Sant Cugat, pues mira, vagi a casa teva.
M'és igual casa teva
o casa del senyor X.
Saps què passa? Que jo crec que la gent es mereix, després de treballar moltes hores al dia, es mereix tenir casa seva i no haver de llogar habitacions. I aquest és el drama.
Quin és la dimensió ha de tenir un pis d'una gent que treballa? 70?
El problema...
100? 120?
Mira, ja, el sector públic, quan ha regulat l'habitatge públic, també ha marcat això. També ha dit, ara no em feu parlar de memòria, però també deia que tants membres de la unitat familiar necessiten un mínim, un estàndard de tants metres, no? I fins i tot gent amb habitatge en propietat, que doncs, eren 4 membres, m'ho invento, i a l'habitatge posem que fos de 50 metres quadrats, la normativa de l'habitatge públic li ha permès accedir a habitatge públic, perquè tot i tenir un habitatge en propietat, està regulat que aquell habitatge és petit per una unitat de 4 membres. Val? Per tant, això està regulat, això ho podem trobar. En tot cas, ens trobem amb uns salaris baixos i amb uns lloguers molt cars. Per tant, condemnem a la gent amb el seu salari, amb sort, poder-se pagar l'habitatge i poca cosa més. Moltíssima gent que no viu en parella ha de compartir pis. I estic parlant de gent que potser té 35, 40, 45 anys. Penso que no és edat de... o és edat ja de poder gaudir de casa teva.
Sí.
Amb les dimensions que siguin. Que és de 60, és de 60, que és de 50, és de 50...
Però... quedava vivint a casa seva, com... amb els avis...
De quina època estàs parlant?
Sí, de quan la gent vivia a les masies.
A les masies no, a les cases típiques.
Laborals i familiars eren unes altres. Perdona. La dona no havia accedit al mercat de treball. O sigui, hi ha un llarg...
No és veritat, als anys 60 no passava així. Però vaja, tot això està molt bé. Que una aspiració... a que tothom es pugui independitzar, que pugui viure i menjar per Nil Habugo cada dia, és fantàstic. És una aspiració.
No.
Ah, sí? No, és tot el que tu no vulguis passar malament.
No, escolta, te diu que sí, és bo. No és bo. La pena és això, que tot el que...
Tot el que tu no vulguis passar malament. Perdoneu,
que ens queda un quart d'hora. Ens queda un quart d'hora de tertúlia. Si no... canviem de tema, que ja hem parlat prou d'habitatge, ja en parlarem prou durant aquest any. No sé, la comparació de l'habitatge del Pernil de Habugo no sé com acaba de...
És un bé,
sí, sí,
que
clar,
cobreix una necessitat.
Un bé de Déu, un bé de Déu és.
No. Que cobreix una necessitat. Jo crec que
jo banalitzo les coses d'aquesta manera, em sembla ridícul. O sigui, un bé és poder viure i poder menjar pa i poder tenir una alimentació...
A mi em sembla ridícul voler intervenir amb la iniciativa privada, sí. A tots nivells.
Perquè la perversitat
això
del mercat condemna la gent a viure amb la soga al coll.
Per això els països comunistes, que no tenien una economia de mercat, tots han passat a l'economia de mercat.
El mercat és
per això és tan dolent.
En cap cas, jo he defensat un sistema comunista. En cap cas, ja. Vagi per
endavant, no,
jo és
perquè la regulació del mercat...
Però és que, a més, el mercat regula molts preus.
Esclar, amb la llei de l'oferta i la demanda, i ja m'està bé.
Vull dir, l'Estat regula molts preus. Per què no es pot regular el d'un bé bàsic com l'habitatge?
Lourdes, Toni...
Perquè hem de viure de l'especulació. És el problema d'aquest estat.
Perdoneu, Lourdes, ja està. El mercat és el dijous, eh? Això és el més destacable de... Parlem una mica del tema de l'estiu, que en aquest cas la canción del verano ha estat aquestes factures, aquesta fiscalia que ha reclamat aquestes factures de l'Ajuntament. Hem estat segurament és al voltant del que s'ha parlat. Junts per Sant Cugat assegura que es tracta de... en aquest cas d'una exageració, per tant, no sé una mica vosaltres com espereu que acabi tot aquest serial de les factures, si creieu que finalment això es podrà solucionar per part de l'equip de govern, si viurem encara moltes voltes, si tornaran a reclamar més factures d'aquest exercici. No sé si vosaltres us heu trobat en alguna situació així en el vostre dia a dia amb l'Ajuntament, no sé, una mica com vosaltres que també en algun moment interactuant. Què creieu, com creieu que ha anat tot això?
Jo no tinc ni idea.
A mi que me registres.
Sí, jo no tinc res a veure. Aviam, en tot cas, jo trobo que no ens tiríem d'alarmar si un govern nou entra... vol mirar el que s'ha fet. Vull dir, aviam, jo això tampoc ho acabo d'entendre. Vull dir, jo no tenim d'alarmar. Vull dir, bueno, si hi ha una investigació perquè es veu alguna que és raro, pues, noi, jo tampoc
ho trobo. Ho investiguin.
Tampoc ho trobo tot tan raro. Vull dir, creuen que hi ha un problema. Bueno, que s'investigui i ja està. I si no hi ha res, que no passarà res.
Doncs estupendo, ens felicitem de ho ha fet l'Ajuntament i ja està. Però, i si hi ha alguna irregularitat, doncs que es miri per què i com, i si hi ha algú... S'han aprofitat, lògicament.
Jo totes aquestes coses, de veritat, a mi no em xoquen tant. Vull dir, bueno, jo si entrés... Jo hi he anat molt poques vegades a la meva vida, però... quan em vaig fer càrrec d'un estudi fotogràfic, que hi havia molt material, jo vaig voler que em fessin un balanç per jo quedar-me exactament saber del que jo em feia el càrrec. I em van fer un balanç de tot el material que hi havia, ho vam signar el que m'ho passava ja, i jo, i a partir d'aquí jo em feia responsable de tot el que jo guardava i el que jo controlava. Bueno, ho vaig trobar correcte. I quan jo vaig deixar el laboratori, van fer exactament el mateix i no passa res, vull dir... Bueno, que jo no trobo raro.
Qualsevol empresa ha de tenir un registre de les facturacions, normal, i jo no hi veig el...
I això ho dic amb tota la bona fe del món, vull dir, ho dic d'una manera natural, vull dir, no ho dic ni per un cantó ni per l'altre cantó, vull dir, com una cosa natural.
Res més afegir en aquest cas que la justícia, com dic sempre, actuï ràpid i s'aclareixi quan abans millor, no? Perquè si no també
sí, això també, això és important.
Podrim,
això, sí, sí, això és important.
Generen malentesos, sí. I al final el que ens interessa a tots els ciutadans quan hi ha qualsevol ombra de sospita és que s'aclareixi i s'aclareixi tota la
possible ràpid,
cadena,
i ja està,
no? I ràpid,
això,
no?
Això del ràpid, sempre quan se'ls donin els pobres... els mitjans suficients per poder actuar amb tanta rapidesa, no?
No, segons com actua molt ràpid la justícia.
La qüestió és que aquesta tarda es debat al ple una moció de Ciutadans que demana realitzar una auditoria externa. Una altra cosa no, però auditories sí que se'n demanen moltes al ple municipal, això és veritat. De tots els contactes i pagaments del consistori dels darrers dos mandats. La intenció és dotar de recursos materials i humans la intervenció per poder fer tota aquesta revisió d'aquesta situació que es troba sota investigació de la Fiscalia. Segons el grup municipal, es tractaria d'un exercici de transparència davant el que consideren un modus operandi que afectava de manera reiterada i continuada en el temps totes les àrees de l'Ajuntament.
Bueno, no sé, ells sabran per què ho demanen, no ho sé, és que jo no ho sé, francament, no... Jo no hi he estat a dintre, no ho sé.
Penso... un ajuntament que hi ha secretaria general, hi ha intervenció, ara l'informe, si tot parteix d'un informe de l'interventor, jo penso que potser podríem deixar... O sigui, pensant en el cost que té una auditoria de dos mandats, vull dir, auditar 8 anys... d'un ajuntament o d'una empresa o de qualsevol institució té un cost elevat, no sé fins a quin punt no deixaria treballar l'interventor, que a més en aquest cas és nou i segurament té moltes ganes doncs, de posar una mica una línia de separació de lo que era antic i el que li correspon amb ell.
Sí, clar, evident.
Fiscalia també està actuant, no sé, jo ja potser donaria una mica de confiança no, en aquestes institucions, i si no després depèn del que surti sí que faria l'auditoria, evidentment. No ho sé, també per estalviar certs costos i certes males marons que al final, moltes vegades ho he dit, tinc la sensació de que ens interessa més anar-nos a carregar el partit que no solucionar el problema, no? I moltes vegades hem vist...
Aquest
no,
és un problema.
Quan
és el problema. Vol,
sigui un tema d'una mala praxis, com sembla ser que podria ser aquest cas, o com podria ser diguéssim alguna mala actuació d'uns cossos de seguretat, no? De seguida anem a demanar la dimissió del conseller i dius, bueno, potser demanem-la si el conseller no hi posa remei, no? Però potser el que ens interessa és anar tirant tota la cadena i arribar al problema i solucionar el problema, i malauradament en política el problema s'oblida perquè un cop ens hem carregat el conseller i ja estem contents i ens oblidem del problema, no? Per tant, deixem treballar que se solucioni el problema.
Jo aniria pas a pas, primer, si han d'actuar uns que actuïn i sobretot que al final la justícia digui el que
hagi de ser.
Sí,
però és el que diu Artur, que a vegades passen les coses, Artur.
Hòstia, saps què passa que em veig amb tu?
Amb l'Arturo Ramon, amb la Galeria d'Art de Barcelona.
Doncs, en principi no...
De moment, el tema ara
Toni,
no el toco.
Pues no, bueno, pots
toco
tocar.
Altres.
Pots tocar.
No. Veure, indirectament...
Indirectament sí. Pues no, és anem per passos. Vull dir que, però el que passa que a vegades l'afició aquesta de carregar-se l'altre en comptes de preocupar-se el problema passa molt sovint, això, que el problema és... Peter Pado Pedrín, perquè el problema queda d'una manera secundària.
És habitual i general amb tots els partits. Quan hi ha A, el B actua per cargar-se'l, sempre.
No, si jo no parlava d'un en concret,
vull dir, és un mal en general, sí, i m'agradaria que això s'arreglés, sí. Inclús de vegades quan es voten, vull dir, encara que tu siguis de l'opció totalment contrària, però si votes una cosa, a mi m'està bé, no votar en contra per principi, o quedar-te callat, doncs no, si algú ha tingut alguna bona pensada i és bo per tothom, tira'm-la endavant.
És que aquí no som els inglesos, que ens han donat una lliçó de mòduls, tots plegats.
Els anglesos?
Sí, home, la gent que dimiteix perquè no està d'acord amb el partit o vota al contrari del que vota el partit.
Home,
sí, l'exemple no seria el més...
Diguem que precisament al Regne Unit estan
bueno,
una mica...
Has tocat els nassos,
una mica enfeinats.
A mi em fa molta il·lusió veure un partit que vota contra el seu partit.
Ens queden 6-7 minuts, l'última notícia que volia comentar. El titular és que diu que més de 17.000 euros de renda per càpita separen la zona més rica i més pobra de Sant Cugat, i que una zona del centre oest se situa entre les més riques de Catalunya. És una situada a l'entorn del passeig de Vall d'Oreix. S'ha de dir que aquestes dades de l'Institut són una mica estranyes perquè són unes dades experimentals. Però que en tot cas el que fan és, ho podeu veure a Cugat.cat, per cert, a la distribució de la renda per zones. A veure, zones, tampoc us penseu que aquí podreu veure què cobra el veí, però si no, és més aviat una zona de, més àmplia, districtes, són districtes censals. Estem parlant d'això, d'una diferència important. En tot cas, la xifra de la renda mitjana se situa al voltant dels 30.000 euros, gairebé els 30.000 euros en aquesta zona del centre-oest, mentre que la més baixa estaria al voltant de la plaça del Coll, no ben bé, pel cantó, diguem-ne, més d'anant cap a Cerdanyola, en aquest barri del monestir Sant Francesc. Hi ha desigualtat de renda, això en principi confirma una mica també la sensació, no?
Vaja, cap sorpresa, no?
No.
Bueno, de totes maneres, aquestes dades també de vegades s'han de veure exactament amb això, diguem, de la distribució. Per exemple, anem a suposar el cas d'una persona, no sé, jo tinc una renda de 600.000 euros anuals. I el del
enhorabona,
meu...
enhorabona, no, t'ho felicitaria.
O al revés. I el meu veí del costat, perquè té, és una casa antiga, que només queden avis, o el que vulguis, queda una àvia, vida, no havia pagat mai i té una renda, o sigui, no havia cotitzat mai i té una renda de res. Aleshores, la mitja... representa, tant ella com jo tenim el mateix. Aleshores, clar, s'ha de veure molt.
Això és el del pollo. Però de totes maneres...
Què és el del pollo?
Pues això que has dit tu.
Que si jo tinc, no tinc cap pollastre, el meu 22, en tenim tots dos un.
Exacte.
Sí,
vull dir, s'ha de veure la distribució com està. Que... Però de totes maneres, a Sant Cugat ja està claríssim que hi ha zones que són on hi ha molt poder de renda, hi ha un nivell de renda molt alt, i altres que no ho són tant. Però en general, és una ciutat que és bastant rica.
A mi el que em preocupa, que és, tornant una mica enrere, una mica, els lloguers i tot això, que hi ha gent que treballa tot el mes i és pobre, i no pot pagar. Això és el fotut. I això és el que és indecent totalment.
I si pot pagar el lloguer, potser té problemes per pagar els rebuts energètics quan arriba l'època de calefacció, i el que està molt clar, i això un informe que va fer l'Ajuntament deu fer un any o un mes...
Sí.
El percentatge de gent que ja no té capacitat doncs, de sortir un dia al teatre, d'anar al cinema o d'apuntar els seus fills a l'acadèmia d'anglès o de dansa o de música és molt elevat.
Això
tornem al tema, que, que deia.
Vull dir que això
potser
molt,
pots arribar a pagar el lloguer
treballant
8 hores al dia, les dues persones, pare-mare o pare-pare o mare-mare d'una unitat familiar, però es aquí queda, se t'acaba la vida.
Es queden nets, ja. Vull dir que...
Aviam, el tema es tracta de les necessitats. Precisament estava llegint una traducció que s'ha fet últimament d'un tema de filosofia, on es parlava de on hi ha més pobres, per exemple, una ciutat com Londres o en una ciutat d'Àfrica i tal. Doncs el nivell de pobres és molt més gran a Londres. Per què? Perquè ho fas per comparació. El que tenen en comparació als que tenen els que tenen més.
O el que costa, no?, viure allà.
No, és una mica... Si tu estàs acostumat, per exemple, a tenir un mòbil, a tenir... Quan un no ho té, el trobes pobre, perquè no té tot allò que tu disposes. En canvi, si tu te'n vas a un país que la gent no té tot això... pues aquesta diferència ja no ho és. Vull dir, la diferència és com relativa.
Jo estava parlant obrers d'aquí, no? Ara no, jo no comparava.
No, perquè aquí també passa.
Si tu compares així...
Si tu ets d'un club i un altre no pot ser d'un club...
Jo no soc de cap club, estem parlant de... Però estava parlant de coses bàsiques.
Quan jo parlo de tu, no estic parlant directament de tu, estic generalitzant.
Però estava parlant de coses bàsiques, no de ser un club o d'un altre club.
Ha dit d'anar extraescolar o d'anar al teatre, també ha dit. És bàsic anar al teatre?
Home, pues universalitzar l'accés a la cultura...
Seria una cosa bona, que...
Bueno, i el deport... No, ja et dic, i menjar Haubugo cada dia també seria bo,
Crec que vius en una bombolla diferent a la meva i, per tant, no ens entendrem mai.
Jo vinc de gent rica, saps? Jo tinc...
Aquesta bombolla,
perquè no toco de peus a terra, perquè no em relaciono.
Home, jo en els comentaris del Habugo tinc la sensació de que no toques de peus a terra.
Potser no hi toques tu, no?
Al final, jo estic parlant de necessitats bàsiques. El problema no és el Habugo,
és que és un tema
és
relatiu.
El sostre.
És bàsic tenir un mòbil...
Obrir la llum i poder engegar la calefacció. Estic parlant d'això.
Mira, aquesta gent que té aquesta necessitat de obrir la llum i no poder pagar la calefacció, això normalment serveis socials ho cobreixen.
Lluís, Lourdes, Toni, ha sigut la primera tertúlia. Jo crec que hem estat així per escalfament. Avui hem començat forts aquesta tertúlia dels dilluns. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Tindrem moltes coses de les que parlar durant aquest any, sempre evidentment amb respecte
i amb carinyo,
perquè jo sé que després us relleu molt aquí, però hi ha carinyo, en realitat.
Sí, però no m'agrada, eh? Tinc una sensació agradable, no?
Que vagi bé fins la setmana que ve.
Sí,
i nosaltres d'aquí una estona tornem per parlar de Vall d'Oreix.
El gall del monestir.